89.6 FM. COPE Menorca.
Molt bon dia, Menorca, a les 12 i 30 minuts. Comença setmana, dimarts, dia 13, dimarts i 13. Ja sabeu que los martes no te cases ni te embarques, no pots aquí a terra, ni una cosa ni l'altra. Començam el magazín. Una cordial salutació de Miquel Àngel Pons en nom des que fa impossible a Cantés de Ràdio, que començam ara i mos farà arribar fins a la 1:30. En ses seccions habituals repassaran l'actualitat d'aquí uns momentets, informació meteorològica, esportiva, sensacions musicals. Tindrem el Vicenç Arnais, avui 2 de Barcelona, i també butxerrarem de la transdiabetes. Serà a partir de la 1:20, més o maco. Això, bones recomanacions, qualque música, tassica, informació. Aquí a la COPE en es matí de Menorca, que comença en aquests moments.
Perquè tu decideixes com gaudir de la teva nòmina o pensió, ara, si la domicilia és a BMN, també tria si t'endús una tauleta Samsung Galaxy, una cafetera Nespresso o un televisor Samsung Smart TV. I si et sumes al pla compromís, a més, eliminam les principals comissions del teu compte. BMN, et mereixes més.
Deportes. COPE Menorca.
Estar informado.
Hola, som en Joan Junico i te convido que cada dimarts i divendres des de les 3:20 a les 4 del capvespre, com també cada dia de dilluns a divendres en els magazins de Miquel Àngel Pons, et convido a que segueixis tota l'actualitat del món esportiu de Menorca. Tot això amb un grup de col·laboradors força destacat.
Deportes. COPE Menorca.
Estar informado.
Repassem els titulars del diari Menorca, que avui destaca la seva portada. El Consell para l'obra de la General, però no Milà ni la norma territorial. Dani Triay mostra la seva habilitat amb l'art xilogràfic. Cristian Pons Coll, periodismo en la primera línia. Pons Pons obre la nova temporada de tertúlies a l'Ateneu. El govern prevé recaudar 112 milions con la ecotasa i la subida fiscal. El Ayuntamiento de Alaior pone en orden la titularidad de sus caminos rurales. La Biblioteca Municipal de Esquestell inicia su traslado al Ateneu. Menorca se unirá el 29 de noviembre a la protesta contra el cambio climático. El PP y UPyD son los partidos que generan más rechazo en las islas, según el CIS. Loas a la labor de la Guardia Civil en su gran día. Y en Sports, la Volta BTT despide su 10ª edición, lanzando un guiño a sus orígenes. Nil Riudovats, segundo de España y Europa en Dual Long Cross, y Menorca vence el triangular Interillas Sub-16 de fútbol. Faim una petita pausa y tot una saludarem a en José Barré.
L'any 1934 es formava als Estats Units un grup que es diu el Golden Gate Quartet. Des de 1934 fins ara encara existeix, evidentment canviant components, però és un dels grups més influents que hi ha hagut en les músiques anomenades de gospel. Les sensacions especials d'aquesta setmana estarà dedicat a el Golden Gate Quartet. Dimecres a la 1 aquí a COPE Menorca. Crack me, shack, a bendigo.
COPE Menorca, sa publicitat més directa i eficaç. Es té un negoci o servei a través de sa ràdio. Departament comercial de COPE Menorca, 971-48-42-95 o 650-33-68-33. comercial.menorca@cope.es.
Com sempre, repassada l'actualitat en titulars, anava a saber en José Barbé quines qüestions li han cridat l'atenció en el dia d'avui. José Barbé, molt bon dia.
Molt bon dia, Miguel Àngel.
I de vinga, però on trobes que comencem? Tornem a lo de les dietes de l'autoritat portuària? O...
Sí, després sí. D'un cap de setmana tan llarg de festa que hem tingut, hi ha moltes de temes, però i no sigui la redundància, perquè l'altre dia em van ratllar jo de les dietes i també va sortir en el tema de, en la tertúlia. Vull dir que aquí el que jo em posa també els pèls de punta amb aquest tema és que hi ha una associació a Balears que la van excluir d'aquí, i la van excluir, jo diria, amb molt mala art, perquè nada menys que és l'Associació de Clubs Nàutics de Balears, i el president o representant d'aquesta associació l'altre dia a Eivissa feia unes declaracions dient que els ingressos que té l'autoritat portuària de Balears, el 46% dependeix de lo que és l'associació aquesta, i que l'hagin excluïda, jo me sembla que això és un fet totalment amb moltes ganes de faldir-se un poquet de banda i s'ha acabat, perquè jo me sembla que aquesta gent el que no vol és estar aquí dintre per cobrar els 924 euros per anar a
les reunions.
Vull dir que, i quan repasses un poquet, jo me'n recordo de memòria que els 17 membres que cobraven les dietes, perquè n'hi ha un qui no cobra, que és el de Palma, de
l'Ajuntament de Palma, va renunciar.
I tenim que en el govern balear nada menys que en tenim 4 personatges del govern balear que estan dins aquesta junta. Després també en tenim un que és d'UGT. Bueno, UGT me sembla molt bé, és un sindicat, amb tots els meus respectes, perfecte, però dins un autoritat portuària de Balears, jo me sembla que hauria d'estar més els clubs nàutics que no aquesta gent. I el que també és curiós és que les dietes que tenen, que també després en el diari van poder llegir l'altre dia, que el que gasta el govern balear en dietes, que són 326.000 euros anuals en dietes en 16 entes del govern, resulta que a Champion, la Champion és aquest d'autoritat portuària, 924 euros per cada vegada que van a la sessió. Després tenim Gestur, 300 euros, que aquest és un dels que cobren més del govern balear, i els pobres, que supos que deuen ser regional aquest, perquè no arriba a tercera, és 92 en 30, que no sé com ho poden calcular, que és la comissió de patrimoni. Vull dir que aquí el que haurien de fer és llevar totes aquestes dietes, els qui cobra ja per tenir un càrrec públic que s'apanyi, i els qui no cobra que ho faci en plan autoristes confiant en altres en el públic.
Molt bé. Una altra qüestió. Desafortunadament, si a les darreres hores no barata i no hi ha gent que es presenti, la germana de dones de sang està en perill. El mancús, el que és la directiva, és funcionament, diguem, orgànic.
Sí, també és una cosa que preocupa molt, perquè la germandat de dones de sang aquí de Menorca fan una gran labor altruista. Vull dir que aquesta gent dediquen hores, fan paletes, surten al carrer, organitzen el tema de lo que és les donacions de sang. El que passa que també hem de tenir en compte que els qui gestionen les donacions és el Banc de Sang de Balears, però em sembla que això hauria de ser un matrimoni molt ben avingut i no tenir aquest rifirrafe que hagi provocat la dimissió total de tota la junta de la germandat de donants de sang, perquè sembla ser que quasi pot arribar a desaparèixer. I tornant-ne a lo que rellaven antes, les dietes aquestes famoses, tu no creus, Miquel, que si aquesta gent, la germandat de donar de sang, cobressin dietes, n'hi hauria molts que també s'hi apuntarien.
Segurament sí, però com que és gratis i és el turista, per això potser no hi ha ningú que es vulgui posar davant el carro.
Bé, nosaltres ara aquí, ja que tenim un micro, jo recomanaria, si hi ha persones interessades, a ficar-se dins una junta d'aquest, que vagin dia 24 d'aquest mes a l'assemblea extraordinària que hi haurà, a veure si apoyen tot aquest tinglado i que això segueixi en bon camí. Ja.
Però no diguem procurant de fer feina, cobraran poc i seran criticats, perquè si no s'hi presentarà ningú.
Que
les entitats del turista sol ser això, fer feina, sí. No cobrar i encara ser criticat per persones que potser no en fan massa de feina.
Sí, com la comunitat de vecins.
Exacte, sí, que sempre hi ha el president i el secretari sempre et solen tornar, són els dos pringats. Bueno, tu que te sents, José? Perquè hi era el Pilar, el dia de la Hispanidad, de les Forces Armades, era un dia de moltes coses. Però tu, ara que fan tantes enquestes, però si són més menorquins que espanyols, tu què ets? Que te sents, va?
M'agrada que me facis aquesta pregunta.
Ho sabia, sí.
Sí, perquè jo no me'n fan mai d'enquestes. Jo el que me sent és menorquí, primera. Segona, som de Balears. Som de Balears i som espanyol totalment. Vull dir que no, jo no retec de res del que estic dient en aquest moment. Però jo som menorquí, jo quan me demanen què ets tu... Jo soy menorquí, no tinc que dir, sincer, un foraster. I entenc perfectament que com a menorquí estic dins Espanya. Vull dir que jo estic totalment identificat amb aquest tema. I no puc entendre aquesta gent que està en contra del que és Espanya, no ratllant de solidaritat i tal, sinó sa bandera, que quan hi ha qualque personatge que fa befes de sa bandera o de qualsevol bandera, de qualsevol país, jo me'n record, tu te'n recordaràs aquell desfile de tal dia com ahir fa uns anys, quan va passar que era sa bandera americana, el senyor Zapatero, l'ínclito Zapatero, no es va aixecar. Vull dir que va ser l'únic que va quedar assegut per demostrar que ell era més xulo que en John Biden.
I a partir d'aquell dia, José, quan hi havia una reunió internacional, els companys de presidents d'altres països, sobretot els americans, no li donaven dir bon dia.
No, i a més no podia xerrar amb ningú perquè no ballava l'anglès, el ves allà que anava perdut quan anava per Europa i tot aquest tinglado. I una altra cosa que sí, que ratllam d'ahir, que me sent també identificat, però moralment amb ells, és la Guàrdia Civil, la famosa Benemèrita. La Guàrdia Civil jo crec que és un cos que mos agradarà o no que existeixi, però hi té de ser. És una cosa que també jo he dit sempre, que en aquest país o en aquest regió o aquí a Menorca no tinguessin el GOP, hi hauria de ser per controlar que no facin massa desastres. Vull dir que això és que no, només que hi hagués aquella gent que només vol fer coses i aquells que diguin no, això no ho poden fer, la Guàrdia Civil hi té de ser, perquè si tu un dia saps que hi ha un control d'alcoholèmia, vas viu, i si saps que hi ha un control de fer un stop, també vas viu. I no mos agradarà mai que mos posin una multa, però quan te posen una multa és perquè te la mereixes. Vull dir que la feina que fa la Guàrdia Civil, no tot sol posant multes, que fa moltes més altres feines, com va ser l'altre d'altres mesos passats, que van treure una persona de dins aigua, que s'enfagava. Vull dir que pues, me sembla que és una gent que xapó per ells. I rellam de la Guàrdia Civil o de les Forces Armades, aquest dia també han tingut un no diria un susto, però un acte antisocial a l'Illa del Rei.
Ah, sí, ho vaig veure en el diari, que us van robar les lletres.
Sí. Sortia publicat que quan puges en aquell indret, te'n vas per amunt, te'n vas a veure, a fer la visita guiada, a mà dreta és quan allò hi havia el cuerpo de guàrdia d'aquells anys que hi havia l'hospital militar, i allà hi havia unes lletres, o hi ha unes lletres, i són, que hi posen todo por la patria. Todo por la patria, qualque indocumentat i qualcú que no sap de la pel·lícula la meitat el relaciona amb l'estat franquista. No té res que veure, són coses de les Forces Armades, de la Guàrdia Civil, etc. I és qui va fer aquest acte vandàlic de rompreu, no va aconseguir res. Vull dir que l'únic que va aconseguir és que si sabessin qui és, no crec que sigui qualque membre, estic convençut que no és cap membre voluntari de l'Illa del Rei, vull dir que voldria més que no hagués vingut allà. I si és qualque membre, expulsió, ja.
Total i absoluta, molt bé. Escolta, i que has vist, tornant a xerrar de la Guàrdia Civil, la foto que surt en el diari Menorca de la Guàrdia Civil, mira-te-la a veure. Es veu que fan poca instrucció avui en dia, perquè, sí. Perquè els dos de davant no m'han iguals amb el peu, però bueno...
Sí, bueno, però això és una cosa, Miquel. Jo m'estim més que aquesta gent no faci tanta instrucció, sàpi estar al
sí,
dia,
exacte,
perquè
sí, tu,
també, jo me'n recordo quan vaig fer la mili, percebre desfilar molt bé a Palma en el Circ 14, vam estar 3 mesos d'instrucció. Era una cosa, una passada.
Sí, sí.
Però aquests al·lots o aquesta gent jove...
No, a lo millor que havia estat de la Legió abans, que Guàrdia Civil i com que desfila més ràpid, va una mica... Va bé, és igual, tots són
proves. Escolta, Miquel, una cosa que volia demanar. Això que sortia l'altre dia, m'ha pes que era ahir, les antenes del Toro.
L'altre dia de Pagès, sí.
L'altre dia de Pagès, m'ha pes que era ahir.
Sí, dilluns, sí, sí.
Perquè hi ha aquelles antenes, vull dir que tu, que em pots fer 5 cèntims d'això?
De les antenes, que ja estaria bé, supos que molts voldrien que ens allevessin, però tots volem tenir telèfon, tenir internet i poder escoltar la ràdio i veure la tele, o no?
Sí, i tant, i tant.
I dos...
Però que no n'hi ha qualcuna que està obsoleta, que no serveix ja per res? O totes tenen funció, o totes tenen la seva funció.
Totes tenen més o manco la seva funció. Que hi hagi qualque antena que s'ampliï més o manco que una altra, sí, n'hi ha sobretot alguna d'instal·lacions militars que són grosses i tenen només una o dues antenes que es podrien emprar més, potser sí, però totes tenen la seva utilitat. I si volem tenir wifi, tenir internet, tenir mòbil i bona cobertura, són necessàries les antenes. Tot el que funciona per ràdio ha de menester una antena que radi. Les antenes tenen que estar a puestos elevats i despejats. Per tant, solució, o tenir antenes grosses al toro o posar un fotimer per tota Menorca de dissimulades, vull dir, o una cosa o l'altra.
M'ho deixin allà on estan, i jo crec que el que està molt clarinet aquest tema, perquè l'altre dia amb el temporal que hi va haver, que per tot Menorca hi havia arbres rebassats per est tombades, a les antenes van quedar en el lloc que eren. I el bon Jesús, s'imagina del bon Jesús també, jo suposo que el bon Jesús devia fer qualque cosa allà dalt perquè les antenes seguiguessin en peu. Vull dir que ben arribades les antenes i ben arribada la imatge aquesta que tenim del bon Jesús.
Jo te puc assegurar que el manco aquí on hi ha la copa està en bons fonaments, perquè el que t'hi va costar fer esclot per posar l'hormigó en els que van posar l'antena va ser grossa la feina, perquè trobàvem penya viva i no havia qui fordés. Per tant, estan ben segures. Molt bé, José.
Que durin
perquè pensin vostès els que m'ho estan escoltant que m'ho senten gràcies a l'antena que hi ha al toro o a altres bandes, i que si m'ho escolten per internet i tenen wifi també m'ho escolteu gràcies a una antena, i que els que esteu en compte de les antenes penseu que tots acabeu de tenir una antena. Ara ningú es queixa de les antenes de la telefonia mòbil, fa uns anys feien càncer i eren el més perillós del món. Avui en dia que tothom té una antena de wifi a casa seva, una o més, i ben de vores cap, ningú es queixa. Curiós, eh? Sí, curiós.
Te'n recordes aquells terrats que cada comunitat de veïns n'hi havia 24 d'antenes o 25?
Sí, bueno, encara n'hi ha de terrats.
Era una sembrada d'esplates anys.
Encara n'hi ha d'edificis que tenen moltes antenes.
Estan desapareixent.
Sí, estan desapareixent. Tot va per caula.
I tenim millora cobertura.
Molt bé, José, vinga, amb aquesta bona cobertura que mos caracteritza ja mos despedim fins demà.
I del que passi un bon dia.
Bon dia, adéu.
Adeu.
89.6 FM. Cope Menorca.
Centro Maxilofacial Dr. Manel Coll Anglada, 971-48-4487. Único especialista en cirugía oral y maxilofacial residente en Menorca. Somos el primer y único centro en Menorca que integra la odontología y cirugía maxilofacial, ofreciendo un tratamiento completo a nuestros pacientes. Nos dedicamos a la implantología dental y a la odontología. Prótesis dental, ortodoncia, endodoncia, odontopediatría y estética dental. En Centro Maxilofacial te ofrecemos la seguridad que implica una formación médica y especializada en cirugía oral y maxilofacial para el cuidado de tus dientes. Estamos en la calle Dr. Camps 42 de Ciutadella. Cita previa en el teléfono 971-48-4487. Para más información, consulta en la web centremaxilofacial.com.
Si estàs radiant perquè tens
gratis
unes ulleres
gratis,
és que has passat per Multiòptiques, perquè ara és més fàcil gaudir
gratis
de les teves ulleres. I és que només a Multiòptiques, amb les teves ulleres molt graduades amb antireflexant per 77 euros, ara te n'emportes unes altres gratis. Més de 1.000 models. Consulta condicions a Multiòptiques.
Multiòptiques Mahón, Ses Moreres 25, Mahó, i Multiòptiques Mayans, Ses Voltes 31, plaça Pins 6, Ciutadella. Número 1 en serveis òptics.
Es matí de Menorca, que continua a les 12:49, i saludem en Vicenç Arnaiz, que avui no el tenim aquí nosaltres, però el tenim via telefònica i igualment us podrà acompanyar. Vicenç Arnaiz, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què tal, per la península, bé?
Per la península, molt bé. Hem vingut a fer un pack d'actualització.
Molt bé.
Sempre va bé fer trobades amb companys que es mouen en altres territoris, en altres ambients, i que saben coses diferents i aprenen coses diferents de les que aprenen nosaltres. Així que és una oportunitat per aprendre, per intercanviar, per compartir. Molt bé.
Per actualitzar el sistema operatiu. Sí, està molt bé. Avui xerrem de ses petites pors, de fins i tot de pors d'aquestes que són inconscients però que poden arribar a crear un cert malestar, no?
Sí. Són pors inconscients que s'ha generat a vegades casualment, que no tenen grans causes d'origen, no? Perquè hi ha problemes en sa vida, criatures i d'adults que són greus i que generen, poden generar dificultats importants. Mm-hmm. Però altres, tanmateix, són circumstàncies a vegades casuals, que mal païdes o païdes massa de veres generen que allò quedi enquistat, no? I així passa a vegades amb les poses, les tempestes, o l'altre dia que parlava amb un amic amb una por increïble pujat d'endamis, amb una persona com jo o com tu, que a vegades no té cap transcendència, però que ell, la seva feina té que veure amb les alçades i que l'està bloquejant.
O imagina, per exemple, persones com tu i jo que tinguessin por a xerrar en públic.
Exacte. O que... Exacte.
Sí, sí.
O persones amb una altra companya que parlava l'altre dia, que en el moment que ha de redactar un informe o un escrit, li costa moltíssim, es posa moltíssim nerviós, nerviosa, i ha de volcar una energia increïble per resoldre alguna cosa que sap fer perfectament però que queda bloquejada.
I aquestes...
I criatures petites...
Com et afecta? Com sorgeixen aquestes pors en les criatures petites?
Sovint són o es por en escar o es por a que li preguntin coses a classe, o es por a que son pare o sa mare no el vagin a cercar, o es por a caure d'una escala, i que davant d'altres problemes molt grossos que tenen origen a vegades propers en el dramatisme o origen en circumstàncies continuades de patiment, a vegades s'hi han pors que senzillament han estat circumstàncies que en aquell moment no s'han paït i queden enquistades, no? I això els dificulta participar en normalitat en el que és la seva vida d'estudiant, no? Una criatura que té por a que sa mestra li demani, o que quan sa mestra li demana o li ofereix l'oportunitat de parlar en públic queda bloquejada, evidentment o es resol això o sa seva vida escolar serà una vida de patiment, no? Perquè res més normal que parlar dins el grup classe, i res més normal que una mestra de tant en tant et demani l'opinió o que em penses de determinada qüestió.
Vicent, a partir de quin moment aquestes pors, que fins i tot algunes poden ser normals, com cotudes o un cac que t'alladra, a partir de quin moment us han de preocupar i pensar que a més d'aquesta por normal hi pot haver una cosa pitjor o més preocupant?
Ens hem de preocupar sempre que aquella por bloqueja alguna cosa que dins el nostre context, dins la nostra vida, és normal i freqüent. Tenir por, en el nostre cas, a la neu, bé, no té més ascendència. Tenir por a la mà, tenir por a la pluja, tenir por en els cans, tenir por en els cavalls, pànic, bueno, això pot arribar a alterar la vida social, la vida personal. Què es necessita? Es necessita primer, sobretot, no intentar superar-ho per la força. És habitual, és freqüent, que un pare, una mare, un amic, un avi, un conco, digui, bé, vinga, va, lot, aquesta por l'han d'aclarir. I encari a ser lot amb aquell motiu d'angoixa. Justament, moltes d'aquestes pors s'han instal·lat per manca de temps de pair-la. Perquè un moment donat s'ha trobat encarat a una dificultat i no ha tingut l'oportunitat, no ha tingut el temps per superar-ho. I quan intentant superar, intentant que l'altre superi aquella dificultat, forçant, encoratjant, empenyent cap a la dificultat, el que fa és augmentar les reaccions i els mecanismes de defensa i, per tant, augmenta la por. Primer, prendre consciència de quin és la por, quin és el subjecte d'evitació. A vegades hi ha criatures que no volen passar per un carrer perquè hi ha un cac que lladra. Bueno, evidentment han de saber que la seva por, el motiu d'evitar allò, és el cac que lladra. Segon, necessitem donar-li temps. Donar-li temps per explicar el que li passa. Què és el que te fa por? Sense discutir, sense minimitzar les seves informacions, els seus sentiments. Que ho pugui explicar, nosaltres ho puguem escoltar, ho puguem interpretar. Evidentment, si són pors irracionals, res està prou justificat, però el que no podem fer és el coco que ens ho està explicant, és dir-li, vaja tonteria, no passa res, ja. Perquè per ell sí que passa. Tercer, acostar-se en el motiu de sa por, en aquest cas anem a imaginar un carrer amb un portal que hi ha un balcó un que lladra, acostar-nos-hi i sense afrontar directament sa por, contemplar-la, veure què passa quan passa sa gent.
Sí, sí.
Des de situacions on s'infant et sent absolutament protegit, veure què els està passant en els altres, petits, grans, mitjans i menuts.
Clar, clar. És a dir, aquestes pors, moltes d'elles s'han de anar quan s'informació que donaven a Sant Fiat, a l'infant, pues se li fa veure que tampoc no n'hi havia per tant.
Bueno, canvia la paraula informació com l'experiència.
Molt bé.
L'oportunitat.
Sí,
de veure allò, veure allò des d'en fora i veure què passa.
Sí, sí, sí.
A vegades hi ha criatures petites que tenen pànic a les forces fortes, que és una qüestió habitual,
sí.
El que no podem fer és atacar-la i dir-li, mira, no passa res, perquè el pànic li impedirà qualsevol racionalitat.
Clar.
I tampoc té sentit fugir corrents i evitar totes les situacions aquestes. Té lògica que en parlem, que ho dramatitzem, que ho fem veure, que juguem en això, i si és més gran que en parlem, què és el que li sembla que li pot passar, que li recorda, i després d'una situació d'absoluta protecció on no et senti en risc i sàpiga segur que ningú l'empenyarà, mira què passa i què causen els altres.
Aquestes petites ponts de les quals estem xerrant, que es detecten més fàcilment a sa casa o a l'escola?
N'hi ha de tot tipus, n'hi ha que són a l'escola, n'hi ha que són a casa, i sempre són injustificades. No té sentit dir que no, tu tens por d'una cosa que no hi ha motiu, perquè és evident que no hi ha motiu, perquè
sí, sí.
No estaríem parlant.
Clar.
Ningú parla de por en el foc i que, bueno, evidentment, en el foc s'ha de tenir por i a l'electricitat s'ha de tenir
sí, sí, sí.
por i a la circulació se li ha de tenir por en el trànsit de cotxos.
Sí, sí.
Parlem de pors quan aquestes pors són irracionals.
Sí, sí.
I, per tant, com que són irracionals, no podem intentar que entengui que allò sigui irracional.
Clar.
I... Però sí que podem parlar amb ell
sí, sí.
de que li sembla que pot passar.
I aquestes ponts afecten a tothom per igual o hi ha persones que tenen més tendència a tenir més por i més ponts a coses diferents?
Bueno, hi ha temperaments més propicis, hi ha ambients que són més desprotectors i creen més pors, hi ha famílies que no permeten situacions d'amenaça a la criatura i tampoc la protegeixen excessivament, i en canvi sí que hi ha famílies que perquè la criatura no faci determinada cosa l'amenacen, hi haurà un policia i veuràs tu,
sí.
Evidentment aquella criatura quan veu un policia
tindrà por del policia, clar, lògic. Sí, sí, sí. Bueno, estic pensant que hi ha ponts d'aquestes irracionals en prou que ni més temps es curen, i estic pensant en mo mare, que té una por terrible en els trons i els llamps. Mo mare sent
es pot curar.
Deu ser mal de fer cura.
Es pot curar.
Ma mare sent un tro d'en fora i ja ho desenxufa tot, tanca portes i finestres, i jo sempre li dic...
Perquè mai s'ha trobat en una situació de protecció.
Ja, però jo, mira, que jo li dic, que és inútil tenir por en els trons i en els llars, perquè si te pega un llamp damunt no te dones compte de res, li dic jo, a lo millor amb una mica de, així de broma, però que és curiós que aquí,
sí,
aquí hi ha ponts que...
A lo millor aquesta gran senyora,
sí,
perquè
sí, sí.
Ta mare és una gran senyora,
sí, segur, segur.
No ha tingut oportunitat de parlar en tranquil·litat dels sentiments que li genera. Però que immediatament cosa que solen fer,
sí,
bueno,
sí, sí.
Tampoc no n'hi ha per tant, no?
No.
En la qual cosa la por s'enquista,
sí, sí, sí.
Perquè impedim parlar-ne.
Bueno. I nosaltres...
En tot cas, sí que val la pena sintetitzar dient que aquestes pors no es poden superar per pressió ni per amenaces, augmenten. Segon, aquestes pors s'han de mirar de resoldre, perquè si no arriben a generar una situació d'angoixa. I tercer, no es pot permetre que es perllonguin molt, perquè arriben a ser paralitzants.
Molt bé. Vicent, de ses pors, d'aquestes petites o grans pors, anar en xerrat aquí en matí de Menorca. Vicent, bona estada per Terres Catalanes i res, la setmana que ve te tornem a escoltar. Molt bon dia.
Vinga, seguim.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
La una, notícies.
Posible desviación del déficit marcado. Congreso de los Diputados, Alberto Escalante.
Dice Pedro Sánchez que Rajoy miente a sabiendas y que Bruselas le ha hecho una enmienda a la totalidad, un sereno varapalo que pone en cuestión la credibilidad del gobierno y de España. Asegura que estamos pagando un alto precio y por eso pide la comparecencia urgente del presidente.
Para que dé la cara, para que deje de engañar a los españoles y explique cómo va a cumplir con los objetivos de déficit público fijados o si no, que retire estos presupuestos.
Por cierto, Sánchez se ha mostrado dispuesto a debatir en la campaña electoral con todos, de todo y sin cortapisas.
Jornada de comparecencias en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con la declaración de varios imputados por la consulta independentista del 9 de noviembre. La consejera de Educación, Irene Rigau, asegura que nunca ordenó sacar las urnas a la calle y sostiene que solo dio recomendaciones.
Nosotros no dimos, ni nadie de mi departamento, instrucciones ni órdenes, sino que simplemente informamos a los directores de instituto que sus institutos podían ser sede de la jornada y a la vez que la organización sería a través de voluntarios.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Caso Asunta, última jornada con la declaración de los testigos. El director de la cárcel de Teixeiro, donde permanecen recluidos los padres, ha asegurado que Rosario, la madre de Asunta, está hundida y en un llanto continuo.
Todas las conversaciones que he mantenido con Rosario, pues me he encontrado una persona hundida, una persona en un llanto continuo y bueno, pues por unas circunstancias o por otras sí que ha recordado en reiteradas ocasiones a su hija.
En los dos últimos años se han triplicado el número de llamadas de adolescentes que consultan a psicólogos sobre intentos de autolesionarse. Los expertos advierten de que son gritos de socorro a los que los adultos siempre deben responder. Carmen Lavallén.
507 llamadas de menores de edad sobre autolesiones ha recibido la Fundación ANAR de ayuda a niños y adolescentes en riesgo en los 9 primeros meses del año. Es el triple que las 176 recibidas en 2013 y también supone un aumento alarmante con respecto a las 344 registradas en 2014. 8 de cada 10 adolescentes que se autolesionan son mujeres y según los psicólogos nunca hay que ignorar este fenómeno. Recomiendan a los padres estar atentos a posibles cambios de carácter o conductas repentinos o verbalizaciones negativas del menor sobre sí mismo, su vida o su futuro.
Cristiano Ronaldo recibe en Madrid su cuarta bota de oro. Arancha Rodríguez.
Comienza o debería comenzar a esta hora el acto en el que se va a distinguir al futbolista del Real Madrid como el máximo goleador de la temporada pasada de todas las ligas europeas, Melchor Ruiz.
Todavía no ha comenzado, pero todo está preparado en este salón oval del Hotel Palace de Madrid para que Cristiano reciba esa bota de oro 2014-2015 que le acredita como máximo goleador de todas las ligas. 48 goles hizo el portugués la pasada temporada. A renglón seguido, en segunda posición quedó Messi y en tercera el Kun Agüero. Todavía no ha llegado Cristiano, si lo ha hecho el presidente, se espera Rafa Benítez, algún componente de la plantilla y, por supuesto, los amigos y la familia de Cristiano.
Hoy se cierra la jornada de selecciones. Ya hay 18 clasificadas para la Eurocopa y solo quedan 6 plazas en juego. 4 van a salir de las eliminatorias de repesca y las últimas plazas directas se las juegan esta noche, por un lado Noruega y Croacia, que luchan por acabar segundas en el grupo de Italia, y por otro Hungría y Turquía, que optan a ser los mejores terceros.
Gracias, Arancha. La 1:03, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
89.6 FM. COPE Menorca.
La 1:05. Informació meteorològica. Avui hem alterat una mica de sordre dels productes, dels factors que no alterarà el producte final del matí de Menorca. Vinga, informació meteorològica. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, mos diu que el cel estarà nivolat o cobert a partir del matí. Som pluges que poden ser localment fortes i inacompanyades de tormenta i boires matinals que ja han escampat. Temperatures nocturnes amb pocs canvis, amb mínimes de 10-18 graus i diurnes que davallen una mica, màximes que no passaran dels 23 i vents fluixats. 23 de màxima, de 9 de mínima a Mó i de 8 a Ciutat Vella. Tenim avís de pluges per avui, per demà de pluges i mala mà, i per dijous tenim la casella en verd, per tant, no ens espera mal temps. I anem en informació esportiva local. Avui a les 3 i 20 tenim els esports, dimarts, els esports llargs. Sant Joan Junico mos informa dels temes que podrem escoltar d'aquí una estona, d'aquí poc més de dues hores. Joan, bon dia.
Bon dia i bona hora. Són les 3 i 20 i toca avui programa d'esports a COPE, puntuals com sempre per fer un repàs del que ha donat de si un cap de setmana llarg, un cap de setmana de pont en el que hi ha hagut molts d'esdeveniments esportius. Avui el plat fort, sens dubte, serà les dues jugadores de la Barca de Menorca que mos visitaran. Venen la brasilera Daliane Díaz i la navarra Maria Larrecoetxea, central i col·locadora d'aquest nou projecte de Pep Llorenç, que va començar amb bon peu dissabte amb victòria contra l'Alcobendas per 3-1. Tant na Daliane Díaz com na Maria Larrecoetxea mos diran com duen els primers dies aquí a Menorca. Com sempre, serà a la segona part del programa amb na Tita Llorenç i en Pepe Caballero de Tertulians, perquè abans també xerrarem del futbol. No va anar massa bé les coses a la tercera divisió. Derrota clara i contundent del Mercadal, 0-3 contra la Penya Esportiva Santa Eulàlia, i derrota també ajustada, en aquest cas, del Penya Ciutadella en el camp de les Porles per 3-2. Escoltarem el que deia en acabats partit de Sant Martí un dolgut Lluís Vidal, com tampoc van anar bé les coses en el municipal de Ses Canaletes en el debut a la Lliga EVA. Derrota 60-68 del Monarca Talaiòtica Sant Lluís contra el Club Bàsquet Mollet en un partit en el que ahir van ser els d'en Xavi Carreras fins a darrera hora, però van arribar sense gas. També, xerrant de gas, també tindrem avui en Josep Martorell. Ell va ser el flamant guanyador de la Rally Sprint Illa de Menorca, que es va dur a terme aquest passat diumenge en el camí de tramuntana del Mercadal. Un Josep Martorell que va ser esclar dominador d'aquesta quarta prova del campionat de Balears. I per acabar, i si estem m'ho permet, també escoltarem en el Nil Riudavets, que acaba de proclamar-se segon d'Espanya i d'Europa en el duatló cross celebrat aquest cap de setmana. Això és tot per avui.
Gràcies, Joan. Fins aquí una estona. Estigui uns momentets, xerrarem de 7 trans diabetes. Demà, a Ciutat Vella, tots els centres escolars participaran en una cadena humana per donar a conèixer, conscienciar la gent la problemàtica sobre la diabetis. Xerrarem en Àngels Pedrol. Tindrem també les sensacions musicals i també xerrarem de la creació i assessorament d'empreses que fan des de Pime Menorca. Una pausa y toda una nama charada de transdiabetes.
Es tiempo para aprender, empezar, enseñar, ayudar, compartir, participar. En definitiva, es tiempo para vivir.
En la Fundación Bancaria La Caixa llevamos 100 años trabajando por el bienestar de las personas mayores. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
En el matí de Menorca, vull xerrar ara d'una jornada que té lloc demà dimecres, una transdiabetis es diu aquesta jornada. Una jornada que farà participar a molta gent, a escoles, i m'imagino que tota la gent que vulgui. Tenim en altres en Àngels Pedrol, que és d'Adimi, de l'Associació de Diabètics de Menorca. Molt bon dia, Àngels.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé, demà... nerviosos ja.
Nerviosos, bueno, tot anarà bé, però compta-mos una mica en què consistirà aquesta jornada, aquesta transdiabetis.
Bueno, la transdiabetis és un recorregut per relleus que es fa a nivell nacional, on el que es passa és un aro blau, que és el símbol de la diabetis, i a Menorca consistirà en juntar totes les escoles de Ciutadella amb una cadena humana. Mm-hmm. Aproximadament uns 7 quilòmetres de recorregut i més de 3.500 dies.
Molt bé. Només a Ciutadella o també es farà altres pobles de Menorca?
A Menorca, només a Ciutadella, enguany.
Molt bé. Per tant, hi haurà bastanta gent al carrer perquè hi participen, com tu dius, les escoles de Ciutadella.
Sí.
Per a què ha de servir aquesta jornada? Què voleu donar a conèixer?
Bueno, si tens diabetis, l'objectiu principal és que la gent xerri de la diabetis, donar a conèixer la malaltia, que la gent sàpi que és una malaltia que de vegades no li donen importància que té, i bueno, dins hi ha molta gent que té diabetis i hi falten recursos per poder tractar aquesta malaltia, no? Que s'enxerri, més que res, que s'enxerri.
Que s'enxerri. I actualment quin és el tema que està més d'actualitat en torn a la diabetis? La seva possible curació, la manca de recursos, la manca d'informació, per què estàs lluitant?
La manca d'informació. Sobretot, l'educació diabetològica és molt important per la qualitat de vida de la gent que té diabetis. I creiem que seria bo que hi hagués més educació diabetològica.
Àngels, m'imagino que hi ha diferents graus de diabetis, no? Diferents graus de pacients.
Hi ha diferents tipus de diabetis. Hi ha diabetis tipus 1, que és el diabetis de fiat, infantil, que sempre s'han d'injectar insulina, i el diabetis tipus 2, que és el que t'agafa de major, que moltes vegades amb exercici, una bona dieta i una pastilla, ho mig aclarim.
Ho mig aclarim vol dir que no ho aclarim del tot, però...
No ho aclarim del tot.
És una enfermedad, una malaltia en la qual un ha d'aprendre a conviure pràcticament totes les vides, no?
Sí, és una malaltia que t'organitza la vida.
És a dir, vius en relació a la problemàtica que tens i t'has de muntar la vida entorn a els horaris, medicació i de més, suposes, no?
Clar, i tot el dia comptar el que has de menjar, l'insulina que t'has d'injectar, t'organitza. En aquesta hora tenc que fer exercici, en aquesta hora tenc que menjar...
I totes aquestes pautes de comportament, d'alimentació, d'exercici, això el metge de capçalera t'informa? Quan xerraves de la manca d'informació, no sé si te referies a això o a altres qüestions.
Sí, abans de diabetis tipus 1 sempre la tracta un endocrí, vale? I tens la teua educadora en diabetis.
Molt bé.
Però en el cas de la diabetis tipus 2 la tracta el metge de família. I crec que aquí sí seria necessari, perquè a més sobretot és la gent major, pues que se'ls ajudés un poc més, no? Que se'ls donés més informació i més medis per ells poder controlar la seva malaltia, perquè si no arriben a tenir unes conseqüències un poc lleig.
Àngels, conta-nos una mica què feis des d'ADIME, des de l'Associació de Diabètics de Menorca.
Bueno, l'Associació de Diabètics feim activitats, feim xerrades, feim trobades, més o manco també hem anat a ratllar amb els hospitals per demanar més mèdics, més recursos, el que fan les associacions en general, no?
Sí,
acompanyar també un poc en els pacients.
Molt bé. Xerrades informatives en feis per als socis i per les persones que vulguin venir?
Sí, i per la gent que vulgui venir. Ara mateix dia 20 i dissabte, que no estic bé, 26 o 23, hi ha una xerrada a Mercadal sobre nutrició.
Molt bé.
Tothom està convidat.
Molt bé, és a dir, demà la gent que surti per carrer Ciutadella, si vol molt de lots, que no s'estranyi, que estan fent-se transdiabetis, que s'hi afegeix. Quina sota anava demanant? No només els petzalots, sinó que tothom que vulgui s'hi pot afegir en aquesta desfilada, en aquesta passejada, en aquesta jornada, que es passa en un llaç blau, que és el símbol de la diabetis.
Un aro.
I que és per això, per conscienciar la gent sobre la problemàtica de la diabetis, que s'enxerri, que hi hagi informació, que hi hagi més mitjans, que tots siguin conscients que és una cosa que està aquí, que existeix, que hi ha molta gent que ho pateix i que...
Bueno,
i
molta gent que ho pateix no ho sap.
I és que ho pateixin o no ho saben, supos que n'has doctor, no? O informar-se sobre quins símptomes són els que poden tenir, no?
Sí, i sobretot revisions, analítiques...
Molt bé. Àngels, a partir de quina hora començarem a veure els al·lots i al·lotes pels carrers demà?
A les 9:30.
A les 9:30.
A les 9:30 del matí sortirem de Margalida Florit, amb Maciès d'Esturiol i Margalida Florit, i arribarem fins a
I doncs vinga, Àngels Pedrol, d'ADIME, de l'Associació de Diabètics de Menorca, que tingueu molt d'èxit amb aquesta transdiabetis que té lloc demà a Ciutadella, amb la participació de fiats i fietes de totes les escoles, centres escolars de Ciutadella, i que, bueno, que serveixi per això, perquè s'enxerri, perquè la gent xerri i sàpiga que hi ha aquesta problemàtica i les necessitats que teniu. Àngels, moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, molt bon dia.
Demà us veurem,
bon dia, adeu. D'aquí uns instants recordarem com donar ales en el vostre projecte empresarial des de PIME i també tindrem ses sensacions musicals cada dia amb en Toni Salvador. Cope Menorca, sa publicitat més directa i eficaç. Es té una dòcia o servei a través de sa ràdio. Departament comercial de Cope Menorca, 971-48-42-95 o 650-33-68-33. comercial.menorca@cope.es.
La mañana.
Cope Menorca.
Estar informado.
Continúa la mañana en Cope Menorca y os vamos a hablar ahora de aprender a ser empresario, de crear empresas y mantenerlas, que es lo importante. PyME Menorca ha puesto en marcha una campaña desde hace unos días, donde asesoran a los futuros empresarios, a los empresarios a crear empresas y a consolidarlas. Tenemos comunicación con Javier Benito, que es asesor técnico de PyME Menorca. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poquito así en qué consiste esta campaña de aprender a ser un empresario.
Bueno, pues en realidad lo que ofrecemos a cualquiera que tenga una idea o un proyecto de empresa es asesorarle en cualquier proceso de esta constitución uh-huh. como empresa y orientarle en estos temas que pueda tener pues dudas, consultas. Desde el inicio de esta idea hasta los pasos más finales, como serían los trámites y constitución de la empresa y de su negocio.
Dirigido a empresarios noveles, nuevos, o ya empresarios consolidados que tengan una empresa ahí en marcha.
Bueno, el gabinete de orientación realmente tiene dos alas. Tenemos esta definición de el proyecto lo hemos enfocado hacia aprender a volar.
Exactamente.
Es un poco el eslogan. Y tendríamos las dos alas, tanto para aquellas personas que están en su proceso de constitución, que sería la propia creación desde el inicio, como te comentaba, de la empresa, tanto para estos como para los que ya la tienen constituida y que quieren pues asesoramiento específico en algún tema que les suponga pues un problema o que quieran mejorar su competitividad, su enfoque al mercado, o sea, que iría enfocado a los dos sectores.
Tanto a los noveles como a los ya consolidados.
Correcto.
¿Cuáles serían los problemas más graves o más importantes a los que se enfrenta un empresario nuevo, un joven o no joven que quiera iniciarse en el mundo de la empresa? Quizá los trámites, el papeleo, las ventanillas, no sé.
Bueno, la verdad es que nos encontramos de todo. Hay gente que duda con su idea, que si una valoración de si la idea es buena o no. Hay gente que tiene problemas o que se encuentra más dificultad en el tema de la financiación, también claro. es uno de los temas más complicados,
sí.
puesto que cualquier empresa necesita pues unos recursos.
Claro.
Y evidentemente los últimos trámites, y digo últimos porque ya sería el proceso final de constitución, pues también suponen pues muchos casos de desconocimiento, y para eso estamos nosotros, para orientarles y que bueno, que cumplan con todos los requisitos y puedan estar legalmente constituidos.
Claro. Javier, me imagino que, a ver, buenas ideas debe haber muchas, me imagino. Luego lo complicado es ponerlas encima del papel y que se hagan materiales, ¿no? Estas ideas buenas.
Sí, realmente nosotros distinguimos entre ideas y proyectos. Realmente no sé si la definición es estrictamente correcta, pero bueno, una idea o muchas ideas pueden ser buenas o malas, pero realmente aquel que las tiene pues ordenadas, estructuradas, pensadas, pues esto ya se convierte en un proyecto.
En un proyecto, o sea, saber cómo poner en marcha esta idea en la práctica.
Correcto.
Muy bien. ¿Qué pasos han de seguir las personas que estén interesadas en vuestro asesoramiento? ¿Ir a PYME, a MAO,
bueno, sí, es muy sencillo. Simplemente es ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono o del correo electrónico. Teléfonos son el 971-35-24-64. Para Mahón y 971-38-1550 para Ciudadela y a través del correo electrónico en correo@pymemenorca.org se pueden poner en contacto con nosotros y pues el proceso es establecer una cita o si quieren también se puede hacer una primera consulta telefónica o por mail y pues establecer una cita y empezar a hablar sobre lo que se trata su idea, su proyecto.
Exacto. ¿Y esto consiste en un asesoramiento puntual a la hora del inicio de esta idea
es continuado? Sí, tenemos una tutorización que sería el acompañamiento desde el punto de la primera consulta, que puede ser al inicio o a mediados del proyecto. O sea, puede ser que venga desde el principio con su idea y vayamos evolucionando con él a través de un plan de empresa, un plan de viabilidad, financiación, trámites, etcétera, o que venga ya pues en un proceso intermedio o al final de la constitución y pues sigamos adelante con él.
Muy bien. Lo importante es que estas buenas ideas pues lleguen a ser proyectos y que estos proyectos no se queden encima del papel, sino que lleguen a buen puerto, ¿no?
Bueno, esa es un poco la labor o la voluntad que tenemos de ofrecer este servicio para que todo aquel que tenga pues voluntad, ganas, sepa un poco a dónde ir y qué tiene que hacer para que esto se convierta en realidad. Y bueno, con la ventaja de que es gratuito, que no supone ningún coste hasta los pasos finales o hasta que realmente luego se constituya como empresa, que sí que tendría que asumir los costes de cualquier empresa.
Pues es importante saber que es gratuito, que inicialmente no supone ningún tipo de coste para la persona interesada. Es muy importante,
correcto,
en los tiempos que corren.
La gente lo valora saberlo, porque bueno, es un servicio que bueno consiste en eso, ¿no? En asesorar sin ningún compromiso ni asumir ningún coste inicial.
Muy bien. Y también con la seguridad de que si alguien nos tiene una idea que vosotros veis que no es viable, se lo diréis seguramente, ¿no?
Bueno, eso ya es delicado y eso ya es un tema más confidencial.
No, exactamente, pero bueno, que hay ideas de todo tipo, buenas y no tan buenas, y un buen asesor tiene que hacer eso, pues asesorar y dar consejo.
Bueno, hay malas ideas muy bien desarrolladas que pueden triunfar.
También es verdad.
Y hay ideas muy buenas, muy mal desarrolladas que no se llegan.
Exactamente. Se trata de hacer viable lo que es posible, ¿no?
Bueno,
es de lo que se trata. Sí. Muy bien. Pues los teléfonos los repetimos. PYME MAO 971-35-24-64. PYME en Ciutabella 971-38-1550. Y el correo@pymemenorca.org. Ahí podéis iniciar los primeros contactos para entrar en contacto con este gabinete de creación de empresas y conciliación empresarial para que vuestra idea eche a volar, que es de lo que se trata. Y bueno, ahí encontraréis a Javier Benito y nada, pues suerte a los que se acerquen a PYME Menorca, ¿no?
Sí, muy bien. También quiero agradecer la colaboración del Consejo Insular, que bueno, colabora con nosotros a través de este gabinete, tanto de respaldo recursos para que esto pueda ser real y entre las dos entidades, pues podamos ofrecer este servicio.
Muy bien. Javier Benito, asesor técnico de PYME Menorca, gracias y suerte.
Muy bien, muchísimas gracias a todos.
Sensacions. Toni Salvador.
Hola, salutacions cordials a tots els que escoltau Es Matí de Menorca. Avui una música que ens arriba directament de França. Es tracta d'un compositor que es diu Eric Monbel, que va gravar un compacte que es diu El Jardí dels Misteris, i avui vos ofertam un tema que es titula Nosaltres som tres germanes. És una peça de tradició popular que brinda estranyes cançons on te xerra d'unes al·lotes que es transformen en cèrvol per una nit d'un home que amaga les seues 300 dones assassinades en 300 habitacions tancades en 300 claus. Són cançons que oscil·len entre la llegenda i la crònica de succeït. I la direcció musical d'Eric Montbel i a la veu principal na Sylvie Berger i una sèrie de músics que fan de coros i tot tipus d'instruments d'aquest tipus de música tipus medieval.
Fins aquí és Matí de Menorca. Com sempre, gràcies per escoltar-nos. Si aneu en cotxe, prudència. Si sou a la feina, ja a punt d'anar a dinar. I si sou a casa vostra, que passeu molt bon dia. Demà tornem. Adéu.